doncs un divendres més parlant de tendències, però avui ho fem d'economia i ho fem amb el Víctor Reolid perquè té coses per explicar-nos. Has estat doncs, treballant en un reportatge. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, creu bé.
I has estat doncs, rascant una mica sobre aquestes mesures preses pel Banc Central Europeu i en quina afectació tenen al nostre país, Andorra,
exacte,
a nivell econòmic.
Exacte.
Esperem escoltar bones notícies, no ho dubtis, eh?
Sí, sí. Dolentes segur que no són. Com a mínim aquest seria el...
No són pitjors,
el primer titular.
Cas,
exacte,
no?
Exacte. No anem a pitjor, i això, evidentment, no sóc el primer que ho diu. En tot cas, pels informatius de ràdio i televisió d'Andorra vam estar treballant sobre com les mesures adoptades pel Banc Central Europeu, bàsicament, baixar els tipus d'interès al mínim, baixar l'Euríbor al mínim. Recordem que l'Euríbor afecta sobretot a les hipoteques. Una hipoteca es calcula amb la prima de risc, que calcula cada banc, i després amb l'Euríbor, que és la taxa dels diners que es deixen entre bancs. I això, i a més el Banc Central Europeu, Mario Draghi, el seu president, ha explicat que s'injectarà en l'economia uns 60.000 milions d'euros al mes, entre aquest mes més o menys i el mes de setembre. Tot això ha de servir per reactivar l'economia, evidentment, perquè la gent tingui més diners, perquè es puguin obrir més empreses, etcètera, etcètera. Però qui ha de fer de corretja de transmissió de tot el que acabem d'explicar i el que segur que els oients han pogut sentir aquests dies als diversos informatius i programes perquè en parla tothom, doncs són els bancs. Això és el que hem fet aquí, és intentar parlar amb tres especialistes de tres bancs diferents aquí a Andorra que ens expliquin com...
Aquesta injecció, no?
Exacte.
Aquesta posada de benzina...
Com la notarem a Andorra.
El motor econòmic,
efectivament.
Doncs ens afectarà. Com pot ser? Jo, és una pregunta que em faig i m'ho faig des de la ignorància.
Sí.
Per què ara es prenen aquestes mesures d'injectar aquests 60 milions? No? Perquè finalment no es podia haver fet abans. Això.
Pel que he pogut parlar, tampoc soc un especialista en economia, però pel que he pogut parlar amb tota aquesta gent que sí que ho són, es fa ara perquè no s'ha pogut fer abans, perquè hi ha hagut un moment que s'ha hagut de rescatar bancs, perquè el Banc Central Europeu tampoc tenia molt, molt clar què fer i perquè Mario Draghi necessitava una mica de temps per impulsar aquestes mesures, que a més són graduals. És a dir, l'Euríbor no hem passat de 2,3 punts, com estava fa uns 10 anys, a 0,30. És com està ara, pot baixar una miqueta més, però no. El que sí que està clar és que la tendència serà la baixa. Ha anat baixant gradualment, per tant d'afavorir totes aquestes polítiques que sobretot a Europa haurien d'ajudar que la gent torni a tenir diners, la qual cosa ens afectarà molt perquè aquí vivim molt de turisme. De fet, després d'haver parlat amb tres especialistes del món bancari, hi ha dos titulars. El primer és que la gent té més diners, això segur. Per què? Perquè els que han contret hipoteques, posem un cas molt, molt palpable. Algú que ha contret una hipoteca fa 25 anys, fa 10 anys, perdó,
sí,
a 25 anys, a uns 250 euros. Aquesta persona...
250.000.
250.000, gràcies. Aquesta persona ara mateix està estalviant cada any uns 2.500 euros, més o menys, és perquè ens fem una idea dels barems. Per tant, aquest ja seria el primer titular i és un titular bo. El segon, que a la banca andorrana deixarà més diners ara, no té per què i no té per què ser per culpa d'això. La banca andorrana és una banca sobretot tipus del que es diu banca privada.
Molt més conservadora que les banques de França o Espanya.
Sobretot el que fa és que s'ha guanyat la vida gestionant fons econòmics de diferents persones.
Fons segurs, a més, fons reals.
Efectivament. Entre altres coses per això la solidesa dels bancs andorrans. En tot cas anem a escoltar alguns dels economistes que és qui realment en saben i qui ens han pogut aportar doncs, una mica de llum sobre aquest tema. Anem a escoltar per començar Àlex Fuster, a qui li vam demanar fa uns dies doncs, si aquest Euríbor la tendència havia de seguir a la baixa o no.
Euríbor és un reflex del cost oficial o el preu oficial del diner que es fixa pel tipus d'interès oficial del Banc Central, en aquest cas del Banc Central d'Europa. La pregunta que ens hem de fer, romandrà aquest tipus oficial baix durant més temps o molt més temps? I la resposta és sí, durant bastant temps.
Sí.
Sí, sí, sí. És,
en i... principi, hem de...
És lògic que sí.
Partim d'uns anys d'ara en endavant, partim d'una situació més o menys estable. No, no esperem grans variacions en les nostres hipoteques, en el que paguem de més d'interessos, eh?
Sí, 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 efectivament.
Sí, perquè el que devem és el que devem. El que paguem de més o de menys són els interessos depenent de la fluctuació de l'Euribor.
Mm, efectivament, això és important, sobretot els que tenen una hipoteca a taxa variable, que és la majoria de la població, segons m'han explicat. L'altre punt, i que és depèn de la política de cada banc, és que en principi aquí a Andorra no hi ha previst reinjectar molts diners en l'economia. És a dir, els bancs, vulguis que no, s'han enganxat els dits. El seu discurs oficial és que ells sempre han estat responsables a l'hora de deixar diners, però sí que és veritat que ara les garanties que es demanen a Andorra són molt importants i, per tant, costa agafar un préstec i és probable que costi en el futur. Escoltarem ara a una bateria d'ecles de tres economistes. Tornem a sentir Àlex Fuster, sentirem a Josep Lluís López, que és director comercial de Morabanc, i a Sílvia Cunill, que és directora comercial de Crèdit Andorra. Ja veuràs que els punts de vista varien una mica també, evidentment, segons la política de l'empresa.
La demanda creixerà conforme a la persona que s'està plantejant comprar una propietat tingui més confiança en l'economia, en si mateix, en la seva feina. És una qüestió, sobretot, de confiança. En el moment que la gent torni a prendre aquesta decisió de dir ara és el moment, en aquest moment es recuperarà el mercat hipotecari.
És difícil, a priori, que alegrement hi hagi crèdit, ja sigui per hipoteca o ja sigui per empresarial. Ara bé, jo estic convençut que un bon projecte sempre tindrà una bona resposta, perquè un bon projecte és una bona cosa, és una cosa que farà guanyar diners, no només l'emprenedor que fa la idea, sinó el banc que financia la idea. Si el banc creu en aquest projecte, finançarà el projecte. Però estem parlant d'un crèdit molt selectiu.
Que el Banc Central Europeu estigui a punt probablement de fer una política expansiva, de posar molts diners al mercat perquè el diner flueixi i perquè justament les entitats bancàries al final puguin donar diner al públic en general, als clients, no fa que la política bancària continuï sent la mateixa, és a dir, prudència, precaució, que el client no es trobi amb un problema determinat de no poder pagar les quotes.
És a dir, serà més fàcil, Víctor, entenc, que si, per exemple, doncs, volíem canviar-nos el cotxe i no ho fèiem perquè no ens donaven el crèdit, tot i que nosaltres el poguéssim fer més o menys front, ara serà més fàcil. I també entenc, sobretot, que la gent, els emprenedors que tinguin un projecte, que tinguin un bon projecte, amb un bon projecte de finançament i vulguin tirar endavant la seva empresa, serà més fàcil que en anys anteriors que els hi donguin els diners d'entrada, les pòlisses d'entrada.
Aquest és un tema complicat d'explicar, eh? Intento ser molt pedagògic, sí, amb les informacions que he pogut tenir, perquè realment costa. En tot cas, el que queda clar, i amb això si em permets et rectifico una miqueta, serà un pelet més accessible, però no serà molt més fàcil canviar-se el cotxe.
Val.
No serà molt més fàcil.
Si no tornem a l'alegria d'abans que em canvio el cotxe cada 3 anys i el banc em dona els
això
diners.
No. Això no. No.
Això s'ha acabat. Una cosa no vol dir l'altra.
La Sílvia Cunill, de Crèdit Andorra...
Sí, la primera declaració d'aquest blog.
Efectivament. Explicava que ells sempre estan... És a dir, tenen com una política una mica més... I això ha estat de tota la vida, el Crèdit Andorra, de facilitar més els préstecs.
Uh-huh.
Que això no vol dir que no hi hagi molt rigor. És a dir, ara mateix Andorra està en un moment en què els bancs tenen una demanda de garanties molt elevada. És probable que baixi una miqueta. El que explicaven també aquesta gent, i ara els escoltarem, aquests especialistes, és que a l'hora de demanar un crèdit ens hem especialitzat nosaltres mateixos. Mira, avui estem parlant d'economia. Ni tu ni jo...
Fa 5 anys ho haguéssim fet, òbviament.
No,
és veritat.
I quan ens trobem per la redacció no és el tema que ens agrada parlar, ni hem llegit 15
més
llibres
del Barça,
d'economia.
Bàsicament tu.
Exacte, sí, costa poc. Fins i tot sol puc parlar del Barça. Però, en tot cas, clar, a força de veure notícies, d'haver tingut problemes, d'haver-los hagut de resoldre, doncs ens estem acostumant. I ara els projectes que porten sí que és veritat que estan més estructurats. El que queda clar, i ara escoltarem a Josep Lluís López, que ho diu claríssim, perquè a més li faig una pregunta molt directa, és que l'aixeta del crèdit no té per què obrir-se com la vam conèixer potser fa uns anys. Vam escoltar Josep Lluís López, que és el director comercial de Morabanc.
Jo per mi no he estat mai oberta a l'aixeta del crèdit i ara tampoc està tancada a l'aixeta del crèdit. Val? Lo que sí, lo que et comentava, una mica, de nou la paraula, rigorositat amb el que demana i rigorositat amb el que preste. Que el titular sigui, es començarà a obrir l'aixeta de crèdit, jo no la comparteixo, aquesta ni la frase, ni que s'hagi d'obrir l'aixeta del crèdit. S'ha de concedir crèdits i préstecs ben estudiats, ben pensats i ben estructurats per part de tots, pel que demana i pel que presta.
És a dir, el confirmar el que tu dius i el que deia jo, no? S'ha acabat allò de canviar-se el cotxe cada 3 anys, 5 anys, això s'ha acabat, i es concediran més crèdits sempre i quan et responguin doncs, amb un estudi i amb unes garanties que el banc consideri.
Quan dius més crèdits, aquest és un tema complicat, eh? És a dir, els crèdits han deixat de baixar, el 2014 s'han estabilitzat i la tendència és que s'estabilitzen. No tinc dades, i això és una cosa que em falta, efectivament. No sé quants crèdits es van donar l'any passat, però en tot cas aquest any no està previst que se'n donin menys. Potser algun més. Per tant, estem en un moment d'estabilització, cosa que no concorda perfectament amb les mesures del Banc Central Europeu. Per tant, el que m'han explicat pot ser que evolucioni, pot ser que evolucioni, perquè la tendència europea no seria en això. Però, en tot cas, ara mateix, dit per especialistes, és el que hi ha. Mira, hem parlat amb Àlex Fuster, que és economista en cap d'Enbanc, i li hem demanat també directament què pensa de les mesures. Ell creu que aquestes mesures del Banc Central Europeu no funcionaran perquè no han funcionat als Estats Units, la Fed, la Reserva Federal també ho ha fet, i al Japó. És a dir, aquestes mesures no, ens poden semblar una mica innovadores, però no ho són. Ja s'ha aprovat a d'altres llocs que també estan lluitant contra la crisi. Mira, anem a escoltar Àlex Fuster.
Al Japó hem vist com el Banc Central ha fabricat moltíssim diner, però això no està funcionant. Per exemple, les petites i mitjanes empreses, amb el que és la meitat de l'any fiscal, no han assolit ni el 40% dels beneficis que esperàvem. En canvi, les grans multinacionals són les úniques que es beneficien perquè aquestes exporten i el fabricar base monetària deprecia la divisa. Aleshores, aquests exporten més, són més competitius. Però són els únics. Però les grans companyies només ocupen el 10% de la força laboral. En canvi, les petites i les mitjanes no ho ocupen. Tota aquesta política que el senyor Draghi vol fer no va a l'economia real, va als actius financers.
És a dir, que no hi ha cap model bo. Ni l'emergent economia japonesa, ni la clàssica economia americana, i que en realitat això explica aquest senyor que no és una injecció a les famílies.
Està molt bé com ho has agafat, perquè dius no hi ha cap model bo, i és una de les preguntes que li hem fet a l'Àlex Fuster, és a dir, en quin moment pot canviar això del crèdit. Mira, escolta la resposta i anem comentant.
Mentre no hi hagi un canvi en l'estructura productiva d'Europa que ens mogui al llarg de la cadena de producció i deixem d'estar tan presents amb les últimes fases, que són les més relacionades amb el consum o serveis, i mentre no ens traslladem cap a les fases més inicials del cicle, que són investigació, producció inicial, enginyeria, mentre no hi hagi aquest tipus d'activitat per finançar, no li pots demanar a un banc que financi projectes relacionats amb els serveis, perquè ja n'hi ha molt d'això.
Mira, si em permets, sobre això, una petita...
És el monopoli, eh? És el joc del monopoli.
Sí, sí, però el que passa és que fins ara, en un mercat, a l'hora de muntar una empresa o a l'hora de tirar endavant un negoci o a l'hora de fer una inversió, sigui quina sigui, tiràvem milles i encara que estigués saturat, com que ens venia molt de gust, no sé, en el nostre món, no? Donant un petit exemple que no té per què ser representatiu. Jo a Toulouse he conegut una empresa que es diu Media Meeting. La vaig conèixer quan estava treballant a Orange, perquè l'ha creat la seva directora i fundadora, és una persona que treballava a Orange. Intento anar ràpid, eh? Aquesta empresa, ara t'explicaré la idea, em diràs, no me la crec gens. Vaja, potser no, però jo, és a dir, encara no surto de l'assombro, no salgo de mi assombro, sí, com diuen en castellà. va voler crear una agència de ràdio interna per a les empreses. És a dir, a les grans empreses, que per exemple als pàrquings, als supermercats, als bancs, a Airbus, etc., els hi ven una eina de comunicació interna que en comptes de ser la newsletter o tal, és una ràdio.
Sí, és programes dir, de ràdio. Posem una empresa que no sigui d'aquí, a Mercadona.
Exacte.
Que tingui el seu canal de ràdio intern.
Exacte. És
que
això.
Soni als supermercats i a les oficines de Mercadona.
Aquesta empresa ara mateix és líder a França. Quan va néixer hi havia algú que començava a tenir alguna idea, però aquesta és qui realment hi va creure i no ho feia ningú més. Però clar, si havia de creure, aquesta dona em va explicar que perquè els bancs a Toulouse ara farà 8 anys li donessin els crèdits que necessitava i tot per engegar, es va vendre la casa, tenia una casa que l'estava pagant, tenia un molt bon sou a Orange, una molt bona posició a France Telecom, que és com es deia en aquell moment, i ella ho va deixar tot, no seria, però és a dir, ho va apostar tot amb una carta,
yeah,
que és amb aquesta empresa. I el que volia dir amb això és que és una idea totalment diferent, no hi havia més productores que fessin això. No era una productora d'imatge, no era una productora...
No,
perquè
no,
al final,
no.
Més o menys tots som iguals de bons, perquè tots ens esforcem igual. Però aquesta dona va aconseguir jugar-se-la molt i amb una idea molt novedosa. Jo
molt
crec
novedosa,
que...
amb molt menys de moltes menys despeses, no a priori, que una productora de televisió, que un canal de televisió.
Doncs aquesta empresa va passar de fa 8 anys, eren 2, ara són 150.
Vaja,
treballadors,
li van a bé.
Tenen diverses ràdios.
La idea és fantàstica, eh?
Sí, jo si m'ho haguessin explicat...
Amb grans holdings, òbviament.
Si m'ho haguessin explicat, jo no hi hagués cregut ni un minut. Si m'ho haguessin explicat, aquí la meva visió empresarial. Però et trec aquest exemple perquè tinc la sensació que va una mica amb el sentit que diu a l'Àlex Fuster, és a dir, crear un altre restaurant, crear un altre... Vaja, dit restaurant, no, que no se fain la gent de la restauració, però crear un altre negoci que ja existeix, simplement variant una mica la idea, té un perill. Efectivament, i vaja.
L'objectiu d'aquesta, perdona, que insisteixi, sí. L'objectiu d'aquesta empresa era facilitar la comunicació interna.
Clar, aquí a Andorra és un... Jo he treballat una mica en comunicació interna. Aquí a Andorra, clar, les empreses, les més grans, fora del govern, tenen 100 assalariats, com a molt. Per tant, a nivell de comunicació interna, fer coses així és complicat perquè ja ens veiem tots. No vol dir que no hagi d'existir, però sí que és una cosa que aquí a Andorra no la tenim gaire per la mà. A partir d'empreses que tenen Airbus, per exemple, només a Toulouse treballen 40.000 persones.
Uh-huh.
A Orange, on treballava jo...
I com es rendibilitza?
Com es rendibilitza? No és una qüestió de rentabilitat.
És una qüestió de pagar per un servei.
Exacte, és una qüestió de que les empreses entenen que comunicar internament és bo perquè el treballador se sent més dins d'un grup de treball, més d'una dinàmica, i a més té més informacions, i a més controles el tipus d'informació. Aquí a la tele som 4 i ja veus de tant en tant, com a totes les empreses, que un diu això, ostres, m'han explicat que potser l'altre, es veu que aquest vol fer no sé què. Clar, si això multiplicat per 100, doncs
o per mil,
o per mil, es transforma complicat. Per tant, tens com a mínim un canal de notícies oficial. I la ràdio, el bo que té amb això, i m'hi vaig dedicar una miqueta a France Telecom, és que és molt ràpida. És a dir, és com una ràdio broadcast normal. Per fer el que estem fent tu i jo ara, he treballat per la tele, però he tret els talls, en un moment m'he documentat, pam, en un moment està fet. Amb tot el que és tele, diari, redacció, tot això, és una miqueta més complicat.
Uh-huh. Tornem a l'Euríbor,
sí,
perquè ens n'havíem anat, la veritat és que la idea ens ha semblat fantàstica. Uh-huh. Tornem a l'Euríbor, és a dir, que del que es tracta aquí és de pensar que totes aquelles persones, o sigui, la conclusió és que totes aquelles persones que tinguin un deute amb el banc es veuran més deslliurats, menys... Uh-huh. Menys pressionats pel banc amb aquesta injecció, aquestes mesures que Draghi ha pres.
Sí.
Així és com ens afectarà, ja bàsicament.
Mira, jo, això és fer una mica d'economia ficció, però jo els he demanat a cadascun d'aquests experts si creien que... Saps que s'ha vist més moviment a Andorra?
Aquest,
I sobretot d'Espanya i França, però sobretot d'Espanya, que han pal·liat una mica el fet que els russos doncs, no han vingut, etc. Els he demanat si era potser gràcies a aquesta baixada de l'Euríbor, i els 4 m'han dit que pot ser, efectivament. Clar, la gent té més diners, té una miqueta més de diners, els que s'han endeutats, com a mínim, els que no, bueno, anem amb el nostre salari, però els que s'han endeutat, doncs tenen aquests diners que igual els poden permetre pujar un cop o dos i fer una despesa que fa 4 anys no podien.
Un dia hem de parlar d'aquesta devaluació del ruble perquè tampoc entenc molt bé com pot afectar tant el turisme, bàsicament perquè el turisme que ve a Andorra, el turisme rus que ve a Andorra, són gent que té molts diners, l'afectació de la devaluació del ruble els afecta, però relativament.
Té a veure amb una cosa que és el preu del petroli, eh? Rússia aquí s'està enganxant els dits bastant, també vam fer un tema per la tele d'això i... Gràcies per demanar-m'ho, perquè a més em va tocar a mi fer-lo.
Sí, sí.
I
també ho sé.
Els Estats Units estan baixant molt el preu del petroli i això fa que molta gent a Rússia estigui perdent molts milions d'euros.
Uh-huh.
I milers de milions de rubles. Però, i això, encara que la rubla... Bueno, a sobre de que ha deixat de ser competitiva amb l'euro, a més en guanyen molt menys. Per tant, mira, per parlar del Barça, el Chelsea que volia fitxar el Messi, el Chelsea és propietari d'un magnat rus que es diu Abramovich, doncs ja no se'n parla, curiosament.
L'afectació de l'economia global, no?, en les economies individuals, Víctor?
Sí, sí, en la nostra il·lusió de que el Messi segueixi al Barça, que també...
També aquestes afectacions, no? També morals. Moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Vinga, fins ara.